Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas, el cinema comèdia. I a 9:00 del vespre, el sopar a l'hotel Avenida Palace de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 2770 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Església d'Urgell, el programa magazín d'actualitat religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. A través d'aquesta estona d'emissió radiofònica els aproparem alguna realitat diocesana, notícies, un testimoni de vida cristiana i dades d'agenda per als propers dies. Aquesta nit concretarem tot això en una entrevista a la delegada de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat d'Urgell, que ens aproparà un endinsament en les tasques de la delegació. I ho farem per a celebrar la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que se celebra avui a tota l'Església. Recollirem les darreres notícies de la setmana, el testimoni de vida cristiana d'una persona de la diòcesi, avui del David Enríquez, i, finalment, les dades d'agenda per als propers dies. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Salsina a les vies del so i Maria Marín, qui dirigeix i presenta el programa. Comencem ja amb la nostra tasca. Aquest diumenge, solemnitat de l'Ascensió del Senyor, a l'Església celebrem també la 50a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb el lema Comunicació i Misericòrdia, un encontre fecund. Hem valorat que aquesta vinentesa ens donarà peu per a conèixer amb detall la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del nostre Bisbat d'Urgell. En parlem amb la Cristina Orduña, delegada. Bona nit.
Molt bona nit, Maria.
Gràcies, com Cristina, esteu? Per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me a parlar d'aquest tema, que ja saps que m'apassiona.
Sí, 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 ho sabem. I, de fet, el nostre programa, Església d'Urgell, inclou la secció Sal de la Terra i Llum del Món, és a dir, conèixer més a fons una realitat diocesana. Primer que tot, jo li demanaria, si es pot fer breument, com s'ha enfocat aquesta jornada de cara a la diòcesi?
Bé, nosaltres a la diòcesi seguim efectivament les indicacions de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El lema d'aquest any és Comunicació i Misericòrdia, no podia ser d'una altra manera, un encontre fecund. I és cert que el missatge del Sant Pare és important, perquè és com una mena de guia, no?, per mirar de fer el treball de la comunicació millor, més acurat. A vegades perdem de vista aquests elements clau, no?, que són els d'estendre ponts, el de crear vincles realment importants, no? I el missatge del Sant Pare, doncs, ens recorda això, no?, que cal donar contingut a les nostres paraules, que cal reflexionar sobre el que estem dient, realment que sigui un encontre fecund, no? Que cada vegada que establim un pont, un canal, doncs tingui un resultat, no? Encara que sigui minso, però nosaltres com a mínim hem de fer-ho amb aquesta intencionalitat. I amb aquesta guia, doncs nosaltres a la jornada aquí a Urgell ens hem plantejat una mica la feina, no?
Veritablement ens consta que tu ets una apassionada dels mitjans de comunicació i sobretot el treball que t'hi has consagrat a la nostra delegació de comunicacions socials. No podem deixar de banda, ni molt menys, que el paper de la comunicació en la missió de l'Església és molt important per anunciar la bona notícia, que Jesús és el Salvador del món. Amb quins mitjans comptem a casa nostra, o sigui, al nostre bisbat, per exercir aquesta tasca, Cristina?
Bueno, jo crec que el nostre bisbat no pot dir que no posa un esforç important en la tasca de la comunicació. Tenim una pàgina web que està lloada arreu de Catalunya per l'activitat, perquè no és tant, en una pàgina web l'important no és tant que sigui bonica o que sigui estètica, sinó que tingui realment molta activitat. La nostra és estètica, evidentment, perquè s'ha renovat fa molt poquet, i posem molt d'esforç en que sigui realment útil i que, a més, tingui molta informació, contingui, sigui una eina de comunicació ad intra i ad extra, no? És a dir, que realment ens posi en contacte amb la gent de fora de l'Església, de la comunitat de la diòcesi d'Urgell, però que també serveixi perquè tots els integrants de la diòcesi sapiguem què està passant en cada moment, intentem que les coses que van succeint es vagin actualitzant d'una manera molt immediata, no? Això també fa que la gent hi confiï molt i hi hagi molta activitat. I no només a través de la pàgina web, com a dinamitzadors de la pàgina web. Utilitzem molt el Twitter, el Facebook, les xarxes socials. Estem mirant d'entrar a l'Instagram també. És una xarxa un pèl complicada, no? Però hi ha molts temes d'espiritualitat que estan presents a Instagram i també ens agradaria a nosaltres formar part d'aquest conglomerat. La realitat és que, evidentment, no podem deixar de banda el paper que té la ràdio. Per nosaltres la ràdio sempre ha estat molt important. És una via de comunicació més que còmoda, és íntima, no? Produeix la sensació d'estar acompanyat des de dins del cor, i jo crec que hi ha pocs mitjans de comunicació com la ràdio, convindràs amb mi que hi ha pocs mitjans de comunicació com la ràdio. I, clar, evidentment, tenim el Full Dominical, tenim la revista Església d'Urgell, que hi posem molt d'esforç i molt de carinyo, perquè és una revista també molt ben configurada, feta a color, que posa èmfasi en els temes de cultura i en els temes de reflexió. Crec que això és important, no? Però, sens dubte, que la comunicació avui passa per el territori de la realitat virtual, no? D'aquesta realitat que estem articulant a l'entorn de la realitat quotidiana, del dia a dia, i hem de saber des de l'Església parlar i parlar clar i ser idealistes i ser efectius i ser realistes també, no? En aquesta via nova que se'ns presenta. I nosaltres des del bisbat intentem, el bisbe hi creu molt en els mitjans de comunicació, i bueno, doncs nosaltres hi posem tota la nostra força i tota la nostra il·lusió perquè això sigui possible, sigui una realitat. Ara estem treballant molt en el tema dels audiovisuals, de l'organització interna de l'arxiu de fotografia i imatge, no? Aquest tema que cada vegada serà més important, que cada vegada es manifesta com una peça clau de la comunicació del futur, perquè és evident que el territori és el que és i les persones som cada vegada més limitades, no? I que hem d'aprendre a utilitzar aquests mitjans que estan al nostre.
I tampoc no hi ha tant de personal, perquè això, una cosa que sorprèn molt i que vostè, que tu ho has dit, és que la immediatesa de la web, per exemple, sí, que passa una notícia i veritablement el nostre arquebisbe és el primer que li posa, i tu mateixa, però tampoc hi ha tant de personal, no?
La realitat és que a la delegació doncs, som els que som. Tu formes part de la delegació i ets una peça també clau, però som quatre persones, no? I abastem molt de territori, vull dir molt de territori, moltes coses a fer, no? Però nosaltres fem el full dominical en part compartit amb altres delegacions de Catalunya, però sens dubte una part d'aquest full el fem nosaltres, no? I clar, això dona molta feina a les revistes, es fa d'una manera molt, molt artesanal, molt acurada, es fa el seguiment de tots els actes, busquem I aquí sí que crec que està bé que ho puguem explicar, no? Busquem la complicitat dels sacerdots, de les persones que estan en el dia a dia visquent la realitat pastoral, dels consells de pastoral, sobretot, dels laics una mica compromesos, de les persones que estan formant part de les delegacions, la delegació de família, de les delegacions que estan més actives, joventut, ensenyament, perquè ens forneixin una mica, no? Perquè ens donguin una via d'entrada, ens envien material, molts, això ens facilita molt la feina. Jo crec que hi ha una cosa que el Sant Pare ja ho ha dit en diverses ocasions i a mi m'agradaria remarcar-ho. No hi ha comunicació, no hi ha informació que sigui petita, perquè tot és important, no? Perquè tot és un puzzle que en aquest puzzle tots formem part. Des del programa, els programes, aquest mateix programa que tu estàs realitzant, a d'altres programes que fas de la ràdio, a la notícia més petita d'una trobada de monitors que es fa a Aina o en un altre punt del bisbat. No? Tot és important perquè tot forma part d'aquesta visió de conjunt que som, la comunitat cristiana, la feina d'explicar la bona nova a Urgell. No?
A vegades hem sentit que a les col·lectes d'aquesta jornada d'avui sembla com si fos una mica marginal, com si se donés preferència a altres, que totes les col·lectes són importants, per això l'Església els hi posa. Però vols dir que no hi ha suficient consciència, pregunto, de que veritablement tots hem de col·laborar a fer possible que aquests mitjans, que la comunicació de l'Evangeli, de la vida de Déu, arribi a tot arreu?
Jo crec que aquí ara estàs posant un punt molt important sobre la I, i és el de la corresponsabilitat de fer realitat una comunicació bona per tots, no? Perquè tu has dit abans que a vegades hi ha menys persones que formen part d'aquesta estructura, diguem-ne, més eclesial, més sacerdotal. I la veritat és que és molt important l'esforç que fem diàriament a través dels mitjans de comunicació per fer arribar aquesta bona nova. No? L'acompanyament de les persones no només és a nivell personal, sinó que també és a nivell doncs, d'una paraula escrita en un moment important que tu llegeixes i t'arriba al cor. Jo crec que tots som corresponsables i tots ens hem de fer càrrec que la comunicació té moltes vessants. La expressió de nosaltres és molt important. Un vídeo que es transforma en viral o un vídeo que porta 1.000 visions, no?, al nostre YouTube, al funeral, a l'enterrament de mossèn Ballarín, no?, a Gósol, pot semblar una cosa marginal a dins del bisbat, però som 1.000 visionats, no? I llavors això vol dir que el que fem nosaltres també té un interès i crea una certa expectació. I hem de ser molt conscients de que fer això, dedicar una persona que està allà, que fa aquelles imatges, que després les penja a YouTube, que després les poleix, que tot això significa un esforç, necessita de també un suport econòmic per fer-ho possible.
I si ens haguessis de dir alguna cosa final perquè visquem amb més intensitat tot això, ens has posat una catequesi fantàstica dels mitjans de comunicació social, que afortunadament nosaltres tenim el privilegi de tenir
integrada
totalment. Vols dir-nos alguna cosa més per acabar ja?
Doncs jo crec que la comunicació és una manera d'obrir els horitzons. I crec que tots hem de fer un esforç per obrir els nostres horitzons i també obrir el nostre cor, que forma part d'aquest horitzó. Jo us demano el suport a les persones que ens escolteu, no?, per fer possible que aquesta comunicació a través dels nous mitjans que es van generant sigui una realitat.
Doncs ho deixem aquí, Cristina. Malauradament el temps ens diu que hem acabat o que hem d'acabar. T'agraïm moltíssim tota aquesta aportació que ens has fet i sobretot aquest aprofundiment en els nostres mitjans de comunicació social. Cristina Orduña, delegada de Mitjans de Comunicació Social del nostre Bisbat d'Urgell, moltíssimes gràcies, bona nit.
Molt bona nit a tots.
Moment ara per el resum de notícies de la setmana que ens arriben puntualment amb la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies, Maria. El proppassat dijous, dia 28 d'abril, es va reunir a la Casa del Bisbat el ple del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics del Bisbat d'Urgell, presidit pel senyor arcabisbe. Van rebre informació detallada de la situació econòmica de la diòcesi i aprovaren el balanç econòmic de l'any 2015 i el pressupost de l'economia del bisbat per al 2016. Diumenge passat, en la festa de l'1 de maig, es va celebrar un dels aplecs més concorreguts de la comarca del Segre Mitjà, la trobada a la col·legiata de Sant Pere de Pons, al voltant d'aquesta església romànica del segle XII. Unes 400 persones de totes les edats van participar a la caminada popular organitzada pel Centre Excursionista Puntsicà, en la qual els participants van donar aliments i productes d'higiene per a Càritas i als serveis socials. Després d'un esmorzar, es va celebrar la missa, que un any més fou solemnitzada per la Coral Puntsicana. El rector mossèn Jaume Mayoral, en l'homilia, va recordar el sentit de la festa i va fer un recordatori del 1 de maig i la necessitat de treball digne per a tothom. Els goigs en honor de Sant Pere de Pons van tancar la concorreguda missa d'Acció de Gràcies. Acabada la celebració, es van inaugurar i beneir les noves escales de pedra que han construït d'una manera artesanal els Amics de Sant Pere de Pons, un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde de Pons, així com de diverses regidores de l'Ajuntament Puntsicà. Mossèn Bonifaci Fortuny beneir les noves escales. Els mateixos Amics de Sant Pere ja han avançat que la propera iniciativa serà la creació d'un centre d'interpretació de la Col·legiata de Pons, que estarà ubicat a l'edifici annex a l'Església de Sant Pere. Com ja esdevé tradicional, el dia 1 de maig, un gran grup de fidels provinents dels pobles veïns s'aplegaren al santuari de Rafet per venerar la Mare de Déu. L'Eucaristia fou presidida per mossèn Ignasi Navarri, vicari general de la diòcesi, i concelebrada per mossèn Josep Sauter, rector de Seró, parròquia a la qual pertany el santuari. També l'alcalde d'Artesa de Segre, Domingo Sabanés, al qual pertany el municipi de Seró, es feu present a la festa. Enguany, aquesta celebració fou molt especial i la satisfacció dels fidels era gran per la presència de la llavor de vida monàstica de les germanes Jerònimes, iniciada al monestir fa pocs dies. Ja feia 7 anys que el santuari estava deshabitat en marxar els germans benedictins de la Congregació de la Mare de Déu de l'Esperança. El senyor Pere Roquet va ser rebut el dimarts, dia 3 de maig, pel nostre arcabisbe i copríncep d'Andorra al Palau Episcopal. Va voler notificar personalment al copríncep que ha cedit davant notari a l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra la seva extensa col·lecció de bíblies perquè siguin exposades al Santuari Basílica de la Mare de Déu de Meritxell. Es tracta de més de 1.200 exemplars traduïts en 1.000 llengües diferents d'arreu del món. La col·lecció és una de les 3 més grans que existeixen al món, amb importants curiositats com ara bíblies traduïdes a llengües que no tenen cap altre text imprès a banda de les Sagrades Escriptures. La Basílica del Santuari de la Mare de Déu de Meritxell serà el lloc que aculli aquesta important donació en una de les seves ales. La inauguració d'aquesta exposició amb aquest important fons està prevista per la propera Diada de Meritxell, el 8 de setembre, que enguany coincidirà amb la celebració del 40è aniversari de la construcció del nou santuari, obra de l'arquitecte Ricard Bofill. Dilluns passat, dia 2, l'arquebisbe Joan Enric va oferir una conferència al grup de l'Escola Catequètica de les Parròquies de la Vall de Ribes. La conferència versà sobre l'any de la misericòrdia a partir de les paràboles de la misericòrdia, especialment la famosa paràbola del Pare de la Misericòrdia. L'Escola Catequètica reuneix una trentena de persones que tenen una hora llarga de reflexió amb algun ponent catequista i després celebren una eucaristia solemne i pausada amb incorporació del rest de vespres. Monsenyor Vives presidí l'eucaristia parroquial. Dimecres passat, un bon grup de germans maristes de la comunitat de les Avellanes van pelegrinar per acollir la gràcia del jubileu de la misericòrdia i van visitar el bisbat d'Urgell i la ciutat de la Seu d'Urgell. Van conèixer a fons el conjunt catedralici i les instal·lacions de l'arxiu diocesà. Després de travessar la Porta Santa del temple a la catedralici, van celebrar l'Eucaristia a la catedral, presidida per mossèn Ignasi Navarri, vicari general de la diòcesi. El dinar va tenir lloc a la residència de la Sagrada Família de la ciutat i després del dinar van venerar i pregar davant la tomba de la beata Anna Maria Gené, la fundadora de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell. Abans de retornar a les Avellanes, van visitar el seminari diocesà d'Urgell i amb el cant de la Salve Regina van posar el punt i final a aquesta joiosa jornada de convivència.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara ja pel testimoni de vida cristiana que avui, aquesta nit, ens regalarà en David Enríquez, que és membre de la FEN, Fundació d'Esplais de Santa Maria de Núria del Bisbat d'Urgell, com a formador i membre de l'equip de la FE. I també pertany a la delegació de joventut del nostre bisbat. És referent tutelar amb gent amb discapacitat psíquica i mental. Bona nit, David.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i per transmetre'ns i regalar-nos, diem sempre nosaltres...
A vosaltres.
El testimoni de vida cristiana, que sempre és molt enriquidor per a tots nosaltres. Acostumem a preguntar sempre, com d'entrada, des de quan la persona té consciència de ser cristià, perquè ja en néixer, doncs, els pares, la família, anar creixent, primera comunió, etc, etc, bateig, primera comunió, etc. Però, en el seu cas, com va ser?
Mira, jo, primer de tot, clar, sempre agraïa a la mare el fet de ser cristià. Jo sempre dic que jo vaig aprendre el Pare Nostre perquè la mare me'l va ensenyar quan era petit. I de ben petit ja vaig començar a anar a l'esplai. Jo he sigut, com bé dius, que estic a la Fundació d'Esplais, doncs jo des que tinc 6 anys que vaig de colònies. Ara en tinc 42 i continuo anant de colònies. Ja no d'una manera tan activa,
clar. Mm?
Però encara estic relacionat en el camp. Uh-huh. Llavors, jo anava a l'esplai del Mijac, que al Carme, a la parròquia del Carme de Lleida, i allí ja vaig començar a tindre consciència de cristià. Més que com a cristià, potser que formava part d'alguna cosa. Mm? Mm. Llavors, després vaig anar descobrint que aquesta part d'alguna cosa, no?, era que jo, bueno, doncs m'identificava com a dintre de la vida cristiana. Content, i fins sí. Avui.
I després d'aquest període tan fructuós, diguem-ho així, com a cristià, vostè, si hagués de dir-nos avui dia, aquesta nit, què representa per a vostè el fet de ser cristià, què hi diria?
Mira, per mi el fet de ser cristià és quelcom identificatiu per mi, no? A part de ser identificatiu, per mi és una manera de fer, de realitzar-me com a persona, de portar la vida quotidiana. Jo podria dir que dintre de la vida hi ha moltes classes socials, com, no sé si m'explico bé, podríem dir que hi ha, doncs, els heavies, els hippies i els cumballeros, no? Jo m'identifico com a cumballero, un cumballero presente, eh? Aquí. Per mi és, bueno, bàsicament, ara fa uns dies celebrar l'onomàstica que em vaig casar amb la meva senyora. Nosaltres ens vam casar a una casa de colònies, perquè per nosaltres és significatiu. Tant la meva senyora com jo venim del camp, ella havia sigut escolta, jo havia estat en el camp de l'esplai, i per nosaltres va ser molt significatiu poder realitzar com a compromís, no?, també. Fins i tot hi ha moment de la missa, per exemple, que sobretot per les Espanyes fan el contrato de arras, no?, que es diu. Clar, el nostre contracte de arras, si em deixeu expressar-ho així, va ser posar-nos el fular. Mm? El fular que per nosaltres ha significat tant, no?, tantes nits de vella en nanos, tantes excursions, no?, tantes pregàvies, tan meravellosament la natura que vam poder contemplar, vam poder celebrar-ho també, nosaltres ho vam fer aquí a la casa de Mare de Salgar, no?, un espai formidable, i per nosaltres quelcom que portem dintre del nostre esperit.
I si haguéssim de parlar, vostè, dir-nos, com informa el cristianisme o l'Evangeli la seva vida quotidiana? Què ens dirien els detalls petits de cada dia en la relació amb els altres, amb la seva esposa, amb els amics, amb els companys de treball, etc. Què ens hi diria?
Mira, jo bàsicament, fa temps que sempre m'ha agradat agafar una mica i llegim l'Evangeli del dia. Mm? Però, malauradament, a vegades te llegeixes el de dos o tres dies enrere. Per mi és significatiu. Si és que bé, poder, dius, bueno, aquesta reflexió diària que em permet l'Evangeli, de dir, bé, vull dir, sé que tinc que treballar personalment moltes coses, no? I llavors hi ha quelcom que dius, bueno, escolta'm, doncs a mi me dóna llum, no?, el poder llegir l'Evangeli, si és que a vegades poder-lo comentar, també, ja sigui com parella, ja sigui com reunió, per exemple, de l'equip de la fe, que nosaltres, pues, com, per mi, és comunitat cristiana, i podem comentar, doncs, els petits aspectes, no? A la vida més laboral, a la vida més quotidiana, doncs, moltes vegades el fet, per mi, vist des de l'Evangeli, l'atenció amb les persones que estic treballant, també, o la relació amb els companys, no? Me dona molta llum el fet de dir, bé, com les vegades t'ho podien dir, no? Quantes vegades m'heu vingut a veure quan estava malalt, per exemple, oi? Doncs no només per fer complir purament l'Evangeli, no? Fixeu-vos, o sigui, el que diríem d'un cumplimiento, no?, sinó de manera més vivencial, sinó aquest acompanyament no tan sols als usuaris que pugui arribar a atendre, sinó als companys també de nivell laboral i de fundació i de més.
I com l'intenta transmetre? De paraula, amb obres? Com és conscient vostè de que realment està intentant amb la seva vida de viure el cristianisme, de viure l'Evangeli?
Sí, doncs mira, bàsicament, clar, suposo que l'apostolat que podem arribar a fer, no?, és a dir, més aviat, no és només que... Bueno, tothom en el meu entorn saben que soc cristià i que a vegades, ja clar, dintre del sector, a vegades diu, què, diumenge aniràs a missa? Dic, sí, si vols vindre, cap problema, saps? Mira, aniré a missa de... Calculo que missa de 12 a Sant Martí i aniré. Bueno... Ho faig públic, no me'n tinc que amagar d'una cosa, sinó de lo que jo sóc i de la manera que visco. I llavors, les obres, doncs, bueno, les obres suposo que es veuen si els altres companys intentes tindre una alegria també la que ens porta l'Evangeli, i intentar transmetre aquesta alegria vers els altres i intentar, no?, perquè no estem lluny de que moltes vegades fem errades, de portar la vida... intentant ser coherents, intentant no jutjar els altres i intentar estimar, sobretot.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Sempre diem malauradament perquè ens agradaria aprofundir molt més en l'experiència de cada persona, en el regal d'aquest testimoni de vida cristiana que és per a tots nosaltres quan una persona ens ho explica. Li agraïm moltíssim, David Enríquez, doncs, aquesta comunicació tan bonica que ha tingut amb nosaltres i tan personal. Gràcies, bona nit.
A vosaltres per l'acollida. Bona nit.
Bona nit. I després del testimoni personal de vida cristiana, donem pas a l'agenda setmanal que ens la fa arribar en Daniel Betriu. Endavant, Daniel.
Demà, dilluns, dia 9, a 11:15 del matí, tindrà lloc la tercera jornada de formació permanent per als preveres del Bisbat, a la seu de la Fundació Fiella de Tremp. La dirigirà Monsenyor Ginés García Beltrán, bisbe de Guadix-Baza, Granada, sobre el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus i les seves implicacions pastorals pel que fa a la pastoral familiar. També demà, dia 9, i fins al dia 11, curset prematrimonial, al casal parroquial de la Seu d'Urgell per a parelles que han de contraure matrimoni canònic properament de 9 a 10 del vespre. Aquest dimecres, dia 11, se celebrarà la trobada interdiocesana del moviment Vida Creixent de Catalunya. Serà al monestir de Montserrat a partir de les 11 del matí. I també aquest mateix dimecres tindrà lloc la darrera catequesi pasqual per adults amb el títol Les obres de misericòrdia espirituals. Serà a les 8 del vespre al casal parroquial a càrrec de mossèn Manuel Pal. Dissabte vinent, dia 14, al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell, 29a trobada d'escolans, convocada per la Delegació de Pastoral Vocacional, que començarà a les 11 del matí i comptarà amb diversos actes, com ara travessar la Porta Santa, pregària i visita a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, visita al Parc Olímpic, dinar, jocs i pregària i reflexió a l'Església de la Immaculada del Seminari.
Fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, solemnitat de l'Ascensió del Senyor i dia de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Els convidem a que siguin novament amb nosaltres diumenge vinent, si ho desitgen. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.